Continua l'espai interreligiós a Nova Ràdio Lloret. Ho fem en el dia d'avui parlant amb i de Càritas Parroquial Lloret de Mar. Per això tenim a la presidenta Lucía Echegoyen. Lucía, buenos días.
Buenos días, bon dia a tothom.
Com estem?
Bé.
Així és com està Càritas?
Càritas treballa en pas ferm i, a més, convençuda de que la seva tasca és necessària. Ojalà Càritas no fos necessari. De totes maneres, el que Càritas tingui coses a fer dona idea de que la societat és millorable, no? I que necessita que alguna cosa anem modificant. I en aquest sentit em va bé la idea perquè Càritas, tothom sap que està formada fonamentalment per voluntaris. El seu funcionament va d'aquí, va de voluntaris. I bé, és un moment com per tocar la campana en el sentit de dir, voluntaris, si teniu una mínima inquietud de cara a treballs socials en l'àmbit que sigui, necessitem voluntaris. I necessitem voluntaris perquè les persones que durant pràcticament tot l'any hi són, quan arriba a aquests mesos, habitualment o bé troben feina o bé han de cuidar de les seves famílies, nens o persones grans, i habitualment fallen. Ja ens avisen, no podré venir des d'ara fins al setembre o no podré venir i necessitem voluntaris. Amb la qual una crida a la població, una crida a les persones que tinguin inquietuds solidàries que es poden adreçar directament a Càritas i poden venir perquè la tasca de voluntariat és important, però sobretot ara és necessària. I, bueno, si no tenen temps de fer voluntariat i el que volen és fer-se socis de Càritas, doncs també és important que s'adrecen a Càritas i que col·laborin, que formin part una mica de la solució i poden col·laborar fent-se socis, fent-se voluntaris. I per què incidim ara en lo de ser socis? Perquè, curiosament, els diners que té Càritas Parroquial són diners que es recullen de la societat de Lloret. És a dir, no tenim diners que vinguin d'un altre lloc. De vegades, Càritas Diocesana sí que col·labora pagant una part d'un programa. Doncs potser de vegades fem programes d'atenció als infants o d'atenció als joves, com hem parlat més vegades de l'atenció educativa, és a dir, a adolescents que són de l'ESO, que no tenen dificultats per ser escolaritzats i que realment han de necessitar un suport, un ajut, i aquí tenim voluntaris, però també tenim un tècnic. Doncs una part d'aquest programa el paga, diguem, la Càritas diocesana, i una altra part l'hem de pagar nosaltres. Què vull dir amb tot això? Doncs vull dir que sí que necessitem diners i aquests diners els trobem habitualment per dues raons. O bé són donacions a través de socis o de donacions voluntàries, o bé són la recollida de diners que es fan a la parròquia amb una capseta que posa Càritas. Doncs a l'hora de planificar una mica què és el que hem de fer o què és el que podem fer, necessitem comptar amb els diners. I és clar que fem un aproximadament el que hem recollit cada any, el que sí que intentem que aquests diners siguin més o menys el que ens permetin. Però si tenim socis que aporten una quantitat fixa, el que sí que sabem a primers d'any amb quins diners comptem per programar. És molt curiós i em sembla que més vegades ho he repetit que Lloret és la població que té, em sembla que són 12 socis de Càritas. 12 persones que són sòcies, que tenim fixa que aporten una quantitat. Donants voluntaris i que en alguna ocasió han donat i han fet donatius. Home, importants existeixen, però són aleatòries. No podem dir comptarem amb aquests diners perquè no sabem si arribaran o no. I aquesta és la bondat de fer-se socis. I això sí que ho demanem. És a dir, si algú considera que Càritas és l'entitat que li pot aportar o que li pot donar satisfacció o que s'adapta a les obres socials que ell voldria fer, doncs en lloc de fer un donatiu, és millor que es faci soci. Que es faci soci amb la tranquil·litat de que els seus diners serviran per lo que realment estem dient, i dos, aquests donatius són tots fixos, declarats a Hisenda, i al final d'any rebran una carta en la qual certifiquen que han rebut, que el donatiu ha passat a Càritas i que poden ajustar-lo a la declaració d'Hisenda per deduir. Entenem que les dues coses són importants i potser ara amb la campanya d'Hisenda Florida necessitem fer les dues coses. Una, explicar-li a la gent qualsevol donatiu que hagiu donat i penseu que per sobre de 100 euros han d'estar tots identificats, tots amb noms i cognoms, per evitar realment conflictes, problemes o jo di però no estoy identificado, i tothom que tingui realment aquest carnet de soci rebrà un certificat dient aquest soci ha aportat tot això.
De quines quantitats estem parlant? Per exemple, ara jo em vull ser soci. Vull ser soci.
A partir de 10 euros al mes, com si vols de 50 euros a l'any. És igual, és a dir, la quantitat, home, és important perquè és una quantitat de diner, però la quantitat, en realitat, el que permet és tenir la seguretat de que jo compto amb aquests diners a final d'any per programar què faré l'any que ve. I, si no, quan comencem realment fent un programa, pot ser ambiciós, i ens passem mig any anant a demanar diners, és a dir, anar a entrevistar-nos amb aquesta associació, amb aquest industrial, amb aquesta persona, amb aquest, per tal de dir, ei, Càritas està aquí, no venim a demanar únicament per demanar, perquè tenim vocació de pidolaires, sinó que venim realment a oferir els nostres serveis a canvi de que ens doneu un donatiu.
Molt bé.
O sigui que
un pot triar si és de forma mensual o si és de forma anual.
Mensual, trimestral, semestral, anual, com vulgui, com vulgui.
Màxima facilitat, vaja.
Sí, sí, evidentment, com si vol arribar allà i donar. El que sí que intentem explicar és que si ens ho dona, és perfecte. El que passa és que això ens permet treballar amb diners, però no fer planificacions. I el que sí que ens sembla que és més organitzat a l'hora de treballar i, sobretot, més adequat a hem detectat aquesta necessitat, podríem fer això. I per això és per lo que sí que demanem. Sí que demanem socis, persones que es facin. I remarco, no sé, Roses té 70 socis, Lloret en té 10-12. Vull dir que no és la quantitat. I, bueno, pot ser, la resistència és això de dir, no, és que, clar, una despesa fixa i no sé el que em passarà l'any que ve. I és veritat, però el compromís té aquestes històries.
Déu-n'hi-do, 70 socis. Són socis i deuen ser diners molt importants,
No ho sé, no conec el pressupost de Roses.
No, però clar.
Però el que passa és que tampoc ens hem de cridar engany. No és de vegades tant la quantitat com la seguretat que et dona de fer un pressupost.
Sí,
és a dir, fixeu, 10 socis a 50 euros.
Sí, sí, clar. Fem números, i en canvi 70 socis a 5 euros...
Per això dic que no és tant, el que sí que és important és el compromís, i és un compromís que no ens queixem, Lloret en realitat és solidari. El que estem demanant és una mica part una organització interna és poder tenir això, poder tenir uns socis amb els quals comptem. A final d'any tindrem tants diners i a partir d'aquí anem a programar. Uh-huh. I a partir d'aquí anem a fer coses. Tinguem en compte que, insisteixo, les coses es fan perquè hi ha voluntaris. Perquè hi ha voluntaris. Sí que es necessita un tècnic perquè ha de, d'alguna manera, ha de donar regles de joc. Vull dir, si hem de fer un suport a les persones o una orientació laboral, un voluntari no ha obligatòriament de saber com es fa l'orientació laboral, però sí que pot rebre la persona i agafar les dades perquè aquest tècnic faci l'orientació laboral. O sigui que, en fi, el que sí que és interessant és que el funcionament de Càritas cada vegada és més tècnic, com ho demana la societat, no per voluntat pròpia, i es necessita també ser organitzat dintre d'aquesta organització. Sisplau, si algú té les inquietud, que es faci soci amb el compromís de pagar una quantitat. I si no es passa aquesta la sensibilitat i pot ser voluntari, penseu que en aquests moments sí que necessitem voluntaris tant per al centre de distribució d'aliments com pel Rubé, com pels serveis d'acompanyament. I en aquesta línia sí que voldria parlar de que es posarà en marxa un nou programa de Càritas que es diu Ser gran amb dignitat. A qui està dedicat? Doncs està dedicat a les persones grans que viuen soles o que en tenen necessitat de companyia. Aquest programa estarà coordinat per Càritas, però no és un programa que neixi únicament de Càritas. Neix d'una necessitat detectada i d'un compromís entre el CAP de Lloret, sí, els serveis de benestar i família, la llar de jubilats i Lloret Voluntari, que són els voluntaris que treballen fent tasques d'acompanyament dintre del sociosanitari. Doncs totes aquestes forces i Càritas s'ajunten per discutir quina és la necessitat, quines són les possibilitats que tenim de posar en marxa aquest programa. Mm-hmm. I es decideix que som capaços i que aquest programa és necessari. Amb la qual cosa, el que sí que hem fet, i això comença ja, de fer tres passos. El primer pas és detectar si hi ha voluntaris que voldrien ficar-se dintre d'aquest programa. I aquests voluntaris es poden dirigir, es poden adreçar, es poden captar a través de la llar de jubilats i es poden dirigir directament a Margarita per parlar. Voldrien ser voluntaris, es poden adreçar tranquil·lament a Benestar i Família, es poden adreçar al CAP, a la treballadora social del CAP, el CAP del carrer Girona, que és el que sí, realment està, o es poden adreçar a Càritas. Tot això es centralitza a través de la responsable del programa de gent gran, que està a Càritas, i que els donarà una hora per fer una mica l'entrevista i per organitzar la formació, perquè aquestes persones que facin aquest acompanyament sí que han de tenir clar el que es pot fer, el que no es pot fer. És delicat que les persones entrin dintre d'una família, ni que la persona estigui sola. Però el fet d'entrar, de ficar-se dintre del món d'aquesta persona, és delicat. I si hi ha família, fills, que de vegades aquestes persones grans, encara que estiguin soles, tenen família, tenen fills, de vegades els fills ho viuen com una intromissió, com una invasió de la seva vida. I per evitar aquestes històries és per la que es fa l'entrevista i també es demana a la persona que ha sol·licitat aquest servei o aquest acompanyament fins a on, quin acompanyament, quin tipus de coses, evitant això de que t'enviï al banc a buscar diners i aquí tremola tothom, clar, perquè clar. Per això dic que, com que és un programa una mica delicat, el que sí que és cert és que s'ha intentat fer una col·laboració entre tothom i ser el màxim d'objectius i d'honest. Però tinguent en compte que a Lloret hi ha moltes persones que viuen soles, moltes persones que necessitarien aquest servei i que per una raó o per una altra no l'hem tingut fins ara.
Però hi han hagut demandes?
Sí.
Sí?
Sí.
Ah, caram.
Sí, hi ha demanda d'això. El que passa és que no hi havia persones que poguessin fer aquest acompanyament a domicili. I el que ens proposem a partir d'ara és que la demanda sigui satisfeta a través de voluntaris que puguin anar al seu domicili.
Clar.
I que això es pugui fer en les millors condicions, tant de preparació com d'honestetat, de ser ètics. Hi ha coses que potser no es podran fer, però el que sí s'intentarà és donar eines perquè siguin resoltes d'una altra manera. Hem parlat de l'exemple dels diners. Doncs potser el voluntari no haurà d'anar al banc. Potser sí que haurà d'avisar a la família, si la té, ell, la seva mare, el seu pare, el seu familiar necessitaria diners. Serà bo que vostè vagi al banc o vingui, que els porti, que abans de que el voluntari estigui ficat allà dins. Uh-huh. Però tot i això, de lo que es tracta és de solucionar una necessitat. I fixeu-vos que hem parlat de la llar de jubilats com a punt de recollida de voluntaris.
Sí.
I penso que aquesta és una excel·lent idea que la llar de jubilats també ha tingut i la porta d'alguna manera més informal, però l'està portant a terme. És a dir, gent gran que fa suport a gent gran. I a més que formen un teixit social en el qual es controlen. Ei, que fa dies que no he vist la Maria. Tu saps què li ha passat?
Clar, clar, clar.
Ei, que no sento el veí de dalt, que habitualment s'aixeca a les 8 del matí. Li passa alguna cosa? I aquest control social per a aquesta gent gran és molt important.
Mm-hmm.
És algú que se'n preocupa i, sobretot, algú a qui li importo. I aquesta sensació de ser important en la vida val molt. En canvi, sí que hem d'atendre a les persones d'aquestes característiques i que n'hi ha. I cada vegada suposo que anirà més, perquè les persones som totes molt, molt geloses de la nostra autonomia. Fins que aquesta autonomia perilla. Perilla la nostra seguretat, com una persona gran que va al metge i que el metge li explica tot el que ha de fer i va dient que sí, que sí, que sí, i no s'ha enterat de res, de res, de res, amb la qual cosa quan arriba a casa partim una altra vegada de zero. O sigui que... Però, en fi...
Ara el que es necessita són responsables, gent que vulgui assistir a aquestes persones.
Per això tenim els tres nuclis importants a l'hora diguem, recaptar aquests voluntaris. Mm-hmm. És a dir, la llar de jubilats, que ja té un bon grapat de persones i que coneix una mica la seva responsabilitat, la treballadora social del CAP, que també té coneixement, de les dues coses, de les persones que li demanen i de les persones que, una vegada obert aquest programa, també li faran demanda. Per suposat, Benestar i Família, que és, en aquest sentit és un gran recaptador de tot, de necessitats i d'oferiments. I, per suposat, Càritas. Càritas també està aquí i també aportarà els seus voluntaris i a tots se'ls farà una formació. Això és indispensable, és a dir, han de saber què fan, com ho fan, per què ho fan, i evitant aquesta línia vermella de la que tu parlaves, de riscos, evitant-la. Bé, això també és un treball de Càritas. De vegades posar en contacte diferents organitzacions per tal de no triplicar la feina i de no fer tres enfocaments diferents d'un problema, si es pot fer un enfocament únic i de remar tothom en la mateixa direcció. I fruit d'aquesta, diguem, col·laboració, surt el programa Ser Gran en Dignitat.
Mm-hmm. Mm-hmm. De fet, el títol ho diu tot. La dignitat és aquell valor tan preuat que quan arriba a certa edat potser encara adquireix més valor.
Sí, i també és molt important perquè de ser gran de qualsevol manera a ser gran en dignitat hi ha l'abisme entre sentir-se important i sentir-se fora del món. I jo crec que una persona és gran i té 3 o 4 privilegis importantíssims. Haver arribat a ser gran ja és una història. Poder disfrutar, poder gaudir d'aquesta majoria d'edat és una altra. Poder ser gran i ser útil, encara més. Però encara que aquesta utilitat de la que estem parlant no sigui la de fer coses en el sentit pragmàtic de fer-les, sí, ens donen l'experiència, ens donen la capacitat d'enfrontar-nos a la vida. La major part d'aquestes persones grans tenen allò que avui es diu resiliència i que en realitat no és més que la capacitat d'anar adaptant-se a les circumstàncies. I moltes persones d'aquestes les han viscudes de tots els colors, s'han adaptat i ens poden realment ensenyar que res és definitiu, que després d'avui ve demà i que després de demà ve demà passat i així successivament, i que aquestes angoixes tan pròpies de la vida que portem ara, que no fem més que córrer tot el sant dia, tampoc no tenen sentit. Vull dir...
No sé si tenia previst, però en els últims minuts m'agradaria que ens comentés el nou terme porofòbia, perquè abans de començar el programa m'ho ha comentat per sobre i la veritat és que m'ha cridat molt l'atenció. La gent que ens escolti, porofòbia, així és com es diu.
Sí, en realitat porofòbia és com un, diguem, com una part de lo que és la xenofòbia. La xenofòbia és la fòbia a totes les persones, a les estrangeres, per el fet de que són diferents de nosaltres. Vale? I doncs, és cert que aquesta xenofòbia, si té una característica molt especial, si aquest que ve, que és diferent de nosaltres, que és un emigrant, que és un refugiat, és pobre. I llavors, en aquest moment, la xenofòbia acaba sent porofòbia, que és a dir, fòbia al pobre. I fòbia al pobre perquè realment ens fa por que ens prengui, com que és pobre i necessita coses, que ens prengui la nostra, no els nostres diners, i que això ja ho defensem prou bé, però que ens robi el nostre benestar, aquests drets que sembla que són nostres perquè sí, perquè hem nascut amb ells, doncs tenim por. I aquests de la porofòbia, evidentment, són els que arriben en patera, són els refugiats, són els que entren per la porta del darrere, els que venen en el camió, els que passen sense papers, tots aquests. I són aquests els que ens desperten la por. I és evident que són diferents de nosaltres. I és evident que no tenen coses que nosaltres respectem, No tenen béns materials, possiblement no tenen la mateixa educació, possiblement no tenen la mateixa cultura, possiblement necessiten moltes coses. En definitiva, són pobres. Però jo diria, són ells els únics responsables de la seva pobresa?
Nosaltres hi contribuïm, en certa manera, també.
I doncs, el que sí que és cert és que aquests pobres... és una mica com que estan a la societat fent nosa. La societat, quan tots som iguals, tots som versemblants, resulta que entrem en una dinàmica de donar i rebre. Jo dono el que tinc, rebo el que tu em dones, i així successivament anem construint una societat. Hi ha qui venen, hi ha qui compren, hi ha qui fabriquen, hi ha qui consumeixen, etc. Quan un és pobre, no pot entrar en aquesta cadena, no pot consumir, no pot donar, i llavors es converteix en un objecte realment de conflicte. I aquest conflicte avui es denomina porofòbia. Aquest terme que sembla curiós, però que, bueno, amb les ganes que tenim en la societat de batejar tot amb un nom, i si aquest nom és sona una mica grandiloquente, encara millor.
Sí, sí. Però, clar, hauríem de desenvolupar una vacuna o quelcom semblant, no a la porofòbia, sinó a tot el que acabi en fòbia i que no sigui ajudar a una altra persona que es troba en dificultats.
Sí, però també ho comentàvem al començament. És a dir, és cert que una gran part d'aquestes coses venen a través de l'educació, tant d'una educació que has rebut a casa teva com la que has rebut a l'escola o al llarg de la teva vida. El que passa és que el comportament que veiem a la societat contradiu generalment aquesta història dels valors, sobretot aquests valors de l'educació, de la solidaritat, i jo crec que ho hem tingut, i a Lloret ho hem viscut molt, molt, molt clarament. A l'època que la construcció pitava com a la velocitat de l'AVE, la gent jove abandonava els estudis molt aviat.
Sí, clar.
Molt aviat. Per què?
Per fer doncs, diners.
Clar, llavors ja estem, vull dir, el valor de l'educació, el valor de la formació, aquest valor afegit que avui es necessita perquè la construcció no és l'única sortida, doncs resulta que en aquell moment la vam despreciar, però de quina manera? Mm-hmm. La societat s'estava dient, necessites diners perquè necessites l'últim cotxe, l'últim telèfon, l'últim traje, les últimes vacaciones. I mentrestant, l'educació, que és la que et permetrà disfrutar, gaudir de tot això, l'estaves perdent, en un moment fàcil. Què ha passat? Doncs, tampoc com la crisi laboral ha sigut forta, doncs la gent ha tornat.
Sí.
La gent ha tornat a estudiar de gran o de petit. Han tornat a enganxar-se, a fer una ESO en adultos, a fer un cicle formatiu de més gran, a professionalitzar-se de la manera que sigui. Doncs jo crec que una manera realment d'evitar la pobresa, que a última hora és de veritat que és com una malaltia, i és una malaltia de les que viuen ocultes i únicament es veuen quan ja no tenen remei. Uh-huh. Doncs és això, és fer treballar seriosament per una molt bona educació, i evidentment al voltant de l'educació ja vindran els altres valors. A l'educació sí que li hem de donar el valor del coneixement, el valor de la solidaritat, el valor realment de la importància d'anar creixent, de trobar solucions, de no dependre de que els altres ens facin o ens ajudin, sinó de ser capaços de resoldre per nosaltres mateixos. Bé, en aquest sentit hem de treballar. No únicament des de Càritas, des de tots
nivells.
Tots nivells i de tots els vessants. I jo crec que en aquest sentit no diem res de nou. Repetim, que potser repetint les coses es quedin. Ahir estàvem repassant amb una nena de tercer d'ESO les capitals de tot el món. I realment era una qüestió de repetir.
Clar,
de repetir.
Perquè es quedin,
I de lligar Itàlia con Roma de la mateixa manera que lligaves la República Txeca con Praga o Txecoslovàquia con Bratislava. Però vull dir que repetir. I, bueno, d'aquesta manera construïm esquemes i construïm comportaments. I això és important.
Mm-hmm. Lucía, gràcies per ser aquí amb nosaltres. Fins a la pròxima.
Moltes gràcies i bon dia a tothom.